Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Nit de patacades importants a Europa. La del Real Madrid davant del Milan, 1-3, encadena el Real Madrid dues derrotes consecutives en les que han encaixat 7 gols, els 4 del Barça i els 3 d'ahir. Ha perdut ja el Madrid 3 partits aquesta temporada, més que en tota la temporada passada. Però més enllà dels números, les sensacions no són bones, l'equip no està compacte, no defensa bé, li falta futbol i, a més, està en una fase de manca d'encert de cara a porteria, tot i tenir a gent tan bona al davant com Mbappé i Vinícius. No sé si la paraula que hem de fer servir és crisi, si aquesta paraula és massa gruixuda, jo crec que sí, però no està en bon moment el Real Madrid. També us dic que és un equip capaç de classificar-se en la posició 24 a la Champions i acabar quedant campió d'Europa. Patacada important també del Girona al Philips Stadium. 4-0 davant del PSV a Eindhoven. La primera mitja hora no va estar malament al Girona, però després els neerlandesos van ser superiors. El partit es va acabar quan el Girona es va quedar amb 10 futbolistes per l'expulsió d'Arnau. 3 derrotes i una sola victòria. Se li complica la situació al Girona a la Champions, on encara ha de jugar contra Liverpool, Milan i Arsenal. I crida molt l'atenció la patacada del Manchester City 4-1 davant de l'Sporting de Portugal. Parlàvem ahir del duel nòrdic entre Guiogueres i Haaland, doncs el duel se'l van dur clarament el davanter suec, que va signar un hat-trick. Surt l'entrenador Rubén Amorim per la porta gran amb aquesta gran victòria abans d'incorporar-se al Manchester United. De la jornada d'ahir destaquem també el 4-0 del Liverpool al Leverkusen. I avui li toca al Barça, estrella roja Barça, a l'estadi Rajko Mitić, també conegut com a Petit Maracanà, allà on Maradona va fer l'any 82 un dels seus millors gols amb la samarreta del Barça. El Barça avui molt favorit sobre el paper, però s'ha d'afrontar el partit amb l'actitud correcta. La cita a les 9 de la nit. A la mateixa hora, al Parc dels Prínceps, PSG Atlètic de Madrid. Bon partit. De la resta de la jornada, destaquem a l'Inter Arsenal i també al Bayern de Múnich Benfica. També atents al que faci a l'Aston Villa d'Unai Emery, que juga 3:15 al camp del Bruges i és l'únic que pot empatar-li al Liverpool al capdavant de la classificació. La jornada Champions la podreu seguir al Tiempo de Juego de COPE a partir de 8:45. A l'Espanyol avui escoltarem Tejero. Estem encara pendents de la confirmació oficial de que s'ajorni el partit entre l'Espanyol i el València, previst per dissabte a la tarda. I en futbol femení tenim un partit avui de tercera ronda de la Copa de la Reina en presència catalana. A les 7 de la tarda, Osasuna Levante Badalona és eliminatòria a partit únic. I en bàsquet, derrota del Joventut a Trento en partit d'Eurocup, 87-85. Se li va escapar el partit al final al Joventut, que no sé si va poder acusar la odissea del viatge que ens explicava ahir en aquesta sintonia el Jordi Martí, el director esportiu de la penya. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Miguel Rico i a l'abogado Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça sobre el partit d'avui, victòria fàcil o al tanto? Creieu que el Barça guanya fàcil avui el 60%? Que s'ha d'estar alerta al 40%. En clau Girona, com ho veieu? Creieu que passa el tall el 28% només, que no el passarà el 72%. I en clau espanyol, sobre el rendiment de Tejero, ja que ha parlat avui, creieu que és bo el 22%, que és correcte el 60%, que és dolent el 18% dels que esteu votant. L'Héctor García està al control de so, l'Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota, és la pilota que més ens agrada, és la pilota de les estrelles, ja roda Esports COPE.
Sí, con 4 añitos, él y su primo de 3 años cogieron una cova y achicando agua a las alcantarillas.
COPE con los afectados por la dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y Vinga, comencem l'Esportscope d'avui dimecres amb la jornada Champions, la quarta de la competició. La jornada d'ahir va donar molt de sí amb les derrotes del Real Madrid, del Girona, del Manchester City. De seguida ho comentarem, però abans hem de parlar del Barça. Avui li toca al Barça, que visita l'Estrella Roja. La cita a les 9 de la nit al Barça per la tercera victòria d'aquesta lligueta per mirar de situar-se entre els 8 primers. Busquem ja la comunicació amb Belgrat. Allà hi tenim els nostres enviats especials, l'Helena Condis, el Manuel Oliveros i el Sergio López, per conèixer les novetats del Barça. Saludo primer a l'Helena. Condis, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Tot en ordre, l'expedició del Barça?
Sí, tot en ordre, tot en ordre. Ara ja es para el partit. Aquí estem al centre de Belgrat, 15 graus de temperatura, a prop del Parlament. I en principi, doncs, la convocatòria és la mateixa. Estan tots bé. Ja saps que no han viatjat 6 futbolistes, que són Ferran, tampoc hi és Araujo, ni Christensen, ni Eric, ni Ter Stegen, ni Marc Bernat.
Doncs a mirar de seguir per la bona línia, a mirar d'aconseguir la tercera victòria en la competició que t'apropi o et situï entre els 8 primers. I amb quins futbolistes, Helena? Esperes algun retoc, alguna sorpresa a l'11 o l'esperat?
No, perquè Hansi Flick és poc amant de les rotacions, per molt que hi hagi eufòria entre els culers, perquè compten els seus últims partits amb golejades, i per molt que l'Estrella Roja sigui la ventafocs del grup, no sumant ni un sol punt, no farà concessions. Jo crec que pot donar entrada per primera vegada a De Jong a l'11 titular, i que tornarà també a l'alineació Jules Koundé. I el Barça té dos objectius aquí: guanyar per col·locar-se per primer cop entre els 8 primers en aquesta nova era de la Champions, per classificar-se directament pels vuitens, i una victòria fora de casa després de l'ensopegada a Mònaco en el debut de Flick a la Champions. I el rival, doncs, com et deia, és propici. El Barça arriba en un gran moment de forma, 50 gols en 15 partits, i a més amb una dada, Joan, que crida l'atenció. Ahir li recordaven a Hansi Flick aquests 99 cops que el Barça ha deixat en fora de joc el seu rival.
Sí, sí, una xifra absolutament brutal, molt per sobre de qualsevol altre equip al futbol europeu aquesta temporada. Per tant, la Lotto Flick de cara al partit d'avui, Helena, quina seria?
Doncs amb Koundé al lateral dret, tornaria després de descansar al derbi, i amb Frenkie de Jong. Jo li dono la titularitat a Frenkie de Jong per primera vegada des del 21 d'abril, després d'anar acumulant minuts. Per tant, Iñaki Peña en porteria, en defensa Koundé, Cubarsí, Íñigo i Valde. Al mig del camp, Caçador com a mig centre, una mica més avançat de Jong. A la mitja punta, Dani Olmo, que ve de firmar un doblet contra l'Espanyol. Per la dreta, Lamine Yamal, que és el màxim assistent d'Europa, 8 passades de gol. Per l'esquerra, Rafinha, que porta ja 11 dianes en total, una més que en tota la temporada passada. I a dalt, com a davanter central, Lewandowski, que està, atenció, a 3 gols del 100 a Europa, en porta ja 17 aquest curs. Per tant, aquesta és la meva aposta. Pensa que el Barça té 4 dies de descans abans de l'última visita prèvia a l'aturada a Noeta, el diumenge a les 9 de la nit, i que dormen aquí a Belgrat. Flick ha instaurat aquesta nova rutina en Champions: descansar bé a la ciutat on juguen i tornar demà al matí a partir de les 11 a Barcelona.
I que no hi haurà afició culer a l'estadi, Helena, per sanció de la UEFA, eh?
Sí, no tindran el recolzament dels culers avui en el petit Maracanà, així és com es coneix popularment aquest estadi de l'Estrella Roja. La UEFA, recordem, ha sancionat el Barça impedint el desplaçament dels seguidors per una pancarta que es va desplegar amb un lema nazi al partit de Mònaco, el primer partit, l'inaugural, la primera jornada de Champions, encara que té de dir, Joan, que l'avió d'anada, l'avió entre Múnich i Belgrat, m'he trobat a una desena d'aficionats del Barça que han aconseguit entrades pel seu compte i sí que estaran disseminats entre els aficionats serbis que avui ompliran aquest estadi i que diuen, perquè Espanya ja ha jugat aquí, de fet Pedri, Olmo i Lamine Yamal ja han jugat aquí en la primera jornada de Nations League el mes de setembre, diuen que apreta i fort, que no es nota pràcticament que hi ha una pista d'atletisme enmig.
Condis, gràcies, t'escoltem després, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
I ara, també des de Belgrat, les novetats del rival de l'Estrella Roja amb el Manuel Oliveros. Hola, Oli, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com estàs, Joan?
Molt bé. Home, si el Barça juga al nivell que està jugant aquesta temporada, ha de treure endavant el partit, perquè l'Estrella Roja, sobre el paper, és un rival molt inferior, que de fet ha perdut els 3 partits que ha jugat.
Sí, sí, ha de jugar al nivell habitual, no al nivell, per exemple, de Pamplona, que pensi el millor que pot guanyar fàcil, o al nivell de Mònaco, per exemple, o la segona part de l'altre dia davant de l'Espanyol, però si juga el 90% dels partits com juga el Barça davant d'aquest rival, ha de guanyar. I és veritat que la Lliga de Campions, l'Estrella Roja, doncs ha perdut els 3 partits i té 0 punts, és a dir, recordem, va perdre a casa 1-2 davant del Benfica i després fora de casa pallisses, no? 4-0 li va fer l'Inter de Milán i el Mónaco 5-1, de manera que ha de ser fàcil. I a més, no sé si és la pell de xai i tal de l'entrenador Milosevic, però diu que està segur que el Barça guanyarà perquè són millors, perquè són els millors d'Europa, però aquí, per exemple, Joan, a la Lliga de Sèrbia, aquests jugadors han jugat 13 partits i han guanyat pràcticament tot, 37 punts de 39 possibles, 37 punts, han marcat 43 gols i únicament han queixat 8, de manera que és molt diferent a la Lliga d'aquí de Sèrbia.
Tinc curiositat per veure jugar aquest Maksimović, aquest xaval de 17 anys, que ha dit a la prèvia que vol demostrar que és millor que la Minyamal.
Aviam, Andrija Maksimović. L'altre dia davant de la Vojvodina va marcar un gol directe de falta, és esquerrà i va xutar pràcticament sense angle des de la part dreta de l'atac de l'equip de l'Estrella Roja i va marcar un golaç per l'escaire dreta. De manera que sí, aviam. Diu que el seu ídol també és Leo Messi, que jugarà, si és possible, avui millor. Demostrarà que és millor, com deies, que Lamine Yamal, i a més, doncs, diu que li demanarà després, aviam si pot intercanviar samarretes i tal. Porta el número 55, ha coincidit en cadets, amb Lamine Yamal, per exemple, en partits del Campionat d'Europa de cadets, porta el número 55 i juga de més o menys de mitja punta, mig campista, mitja punta.
Molt bé. A nivell esportiu del rival, vols destacar alguna cosa més?
Doncs jo diria l'alineació, no? Vinga. Destaquen també aquí a Elsink, que és un eslové també esquerrà, que és el número 21, que és migcampista. La pujada també quan hi ha jugades a pilota parada d'Spasic, que és defensa central. De manera que l'equip titular d'avui podria ser Marko Ilić a la porteria, un porter de 1,91 m. Els laterals serien Seul, que és de Corea del Sud, Seol, que és de Corea del Sud, com dic, i Milan Rodic serien els laterals, i l'altre central al costat d'Espàcic seria Ziga, Nasser Ziga, que és un jugador de Burkina Faso. Després, al mig del camp, al costat de l'eslové Elsink, podria estar Rade Krunic, que és un bosnià. A la dreta pujaria el congolès Silas, amb el número 15, per la part esquerra Felicio Milson, que és d'Angola, amb el número 27, i a la punta de l'atac un home alt de Senegal, davanter centre, 1,90 m, que es diu Cherif Ndiaye.
Molt bé, Oli. Gràcies per la informació i que cantis molts gols del Barça aquest vespre. T'escoltem.
Gràcies, Joan.
Adéu, que vagi bé. Per completar la fitxa, per si algú li interessa, els àrbitres del partit. L'àrbitre de camp serà un noruec, Espen Eskas, i al VAR estarà un italià, Marco Di Bello. Que tinguin sort i, sobretot, encert. Fem una primera pausa i després tornem per rememorar el gol més cèlebre, a dia d'avui, del Barça al Petit Maracanà.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Doncs a dia d'avui la jugada més recordada en una Estrella Roja a Barça és el gol de vaselina que va fer Diego Armando Maradona l'any 82 en un partit de Recopa d'Europa. Allà estava, en aquell equip, l'excapità del Barça, Tente Sánchez. Tente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, los que vimos aquel gol, no se nos ha olvidado el golazo aquel de vaselina que marcó Maradona ahí en Belgrado, ¿eh?
Bueno, la verdad es que son de esos goles que, bueno, que son para los elegidos, por decírtelo de alguna manera. Sí. Porque hubo en el campo, recuerdo que parece que había tenido una capacidad de 100.000 personas, o sea, decir, todos expectantes allí a ver qué pasaba con el balón, no solamente la gente, sino también nosotros en el propio campo, sí. Porque el balón se tuvo cierta altura y hasta que no bajó no sabíamos si realmente iba a entrar o no iba a entrar. Cuando entró, pues se armó la locura allí porque, bueno, estaba al alcance de jugadores como él, sí, como sí. Diego.
Para la gente joven que no lo ha visto, que lo busque en internet, que está, es fácil de encontrar. Y bueno, es un gol de vaselina desde la frontal del área, impresionante.
Es la jugada.
Sí, porque antes no hace un par de recortes, ¿no? Me parece, ¿o no?
Exacto, o sea, él arranca, o sea, me parece que es el lobo que le da el pase, él arranca desde una posición y es lo típico que muchas veces hacen ese tipo de jugadores, que van haciendo amagos para luego tirarla con la izquierda, y él hace dos amagos, pero en realidad lo que hace es no chutar a la portería, sino que se la tira por encima. O sea, le da tiempo en la jugada y en todo para ver la posición donde estaba el portero, que es ahí para mí donde yo creo que radica la dificultad. Sí. Porque tú desde fuera, desde lejos, puedes tranquilamente, si tienes el balón, pues puedes mirar al portero y tirar la vaselina. Pero si tú estás con el balón en los pies, que tienes siempre a alguien alrededor, pues entonces la dificultad está en ver el golpeo y elegir lo que eligió Diego.
Sí, sí.
Esa es la dificultad.
Ese partido acaba 2-4, ganáis 2-4, dos de Maradona y dos de Schuster. Tente, vaya pareja de extranjeros teníais.
Totalmente. Sí, la verdad es que no nos podíamos quejar. Sí. La verdad es que no nos podíamos. O sea, a uno lo disfrutamos más que a otro, porque el problema de Diego en los dos temporadas que estuvo entre la lesión y la hepatitis, pues bueno, prácticamente como aquel que dice, jugó un año, o sea, una temporada. Pero bueno, el tiempo que estuvo, la verdad es que tanto uno como otro son muy grandes jugadores, sí, grandes, sí, sí, jugadores.
Oye, y en el banquillo Udolate, con un técnico alemán como ahora, ¿eh?
Correcto, sí. Correcto.
Era duro, no, ¿era duro, Udo?
No, o sea, para que veas, te voy a poner un ejemplo. O sea, decir, yo recuerdo que fuimos, antes del Mundial del 82, fuimos a hacer una gira a Sudamérica, ¿vale? Y recuerdo que con la selección. Y recuerdo que nosotros jugamos una final de Copa contra el Sporting de Gijón en Manzanares, que ganamos, por cierto, y de allí, me parece, tres compañeros y yo fuimos con la selección, que se jugaban a Oporto. O sea, jugaban el primer partido, fue en Portugal. Pues bueno, la sorpresa fue que Udolate cogió un avión y se vino con nosotros, bueno, con la expedición, digamos, con la prensa en este caso, ¿sí?, a toda la gira. Nos reunía y hablábamos en medio castellano, que él hablaba, que bueno, tenía muy pocas palabras, pero o sea, nos impactó en general por el hecho de que él, por lo que fuese, o sea, a nivel profesional, entendía que tenía que saber el idioma, sí, o como mínimo entenderlo. Porque claro, ya sabes que un entrenador ficha 3 años y a lo mejor está 4 meses, sí, por decirte algo. Pero él desde un principio dijo que no, o sea, el típico alemán cabezón, que decir no, yo tengo que salir de esta gira hablando más o menos decentemente y que me entiendan.
Está bien.
Y eso a nosotros realmente nos impactó, y esto es un poco el carácter alemán. Yo te voy a decir una cosa, yo me he llevado una sorpresa con el entrenador, porque ya no solamente futbolísticamente, sino ves en realidad a la plantilla, ves en realidad a los jugadores, que todos, hay como una hermandad, una situación de relación, hay un, no sé, no hay malos rollos, no hay... Quiero decir que ves una... Él primero también no se queja de nada, al contrario, le dice a los jugadores, en algunos casos a los jóvenes, que no hablen tanto con el árbitro, que no le digan... Quiero decir que todo ese tipo de cosas, te soy sincero, a mí me ha impactado, y creo que eso también es uno de los motivos por el cual la plantilla, y en este caso al margen de del nivel que hay, y la juventud que tenemos...
Sí.
Es el hecho de que él ha contribuido mucho a esta tranquilidad y a este, bueno, lo importante es jugar y vamos a ir.
Sí, porque
a eso,
futbolísticamente Tente también muy bien, ¿eh? O sea, el equipo tiene muy claro lo que juega, es un Barça más directo, que el espacio va muy bien también, cuando tiene el balón sabe qué hacer y sobre todo defendiendo. Estamos todos hablando de que tú has jugado también muchas veces atrás de lateral, sabes lo difícil que es tener una defensa en línea y tirar el fuera de juego también como lo hacen ahora, ¿eh?
No, es que, a ver, yo te digo una cosa, todo esto tiene un riesgo, y tiene mucho riesgo, y te lo digo así de claro, y seguramente en algún partido lo vamos a sufrir, o sea, no tengo ninguna duda, porque claro, el margen de en estas situaciones, y sobre todo futbolísticamente, que cada vez pues los entrenadores van a entrenar para contrarrestarlo de la manera que se está jugando, en fin, y que como esto llega un momento que se convierte en una cosa normal, pues para los jugadores, a los contrarios, que van a trabajar el contrarrestar esta situación, nos van a hacer algún gol seguro, que no entrarán fuera de juego, porque claro, esto va a ser. Pero a la larga, si analizas la temporada, si todo esto continúa igual, creo que va a ser más productivo en beneficio de la plantilla y del equipo que no lo otro, y creo que esto, yo recuerdo que con Laureano Ruiz, en el juvenil, sí, en el Barça, sí, recuerdo que jugábamos de esta misma manera en muchos partidos. Y entonces, él, Laureano, no decía que jugábamos al fuera de juego, porque claro, mucha gente le preguntaba, pero bueno, es que ustedes juegan a provocar. Y dice, no, o sea, os estáis equivocando. Lo que nosotros hacemos es jugar más adelantados para poderle quitar al balón al contrario y poder llegar antes a la portería.
No es lo mismo que dice Flick ahora, Tente, lo mismo.
No, ese, pues
el tema es presionar arriba, entonces la defensa va para adelante también.
Correcto, entonces yo lo sé decir, claro, que hay que tener una preparación y hay como la está haciendo la técnica del equipo, al margen de que en algunos momentos puedas tener cierta fortuna, pero en realidad los movimientos de todos, porque no se trata de un jugador solo, ahí se trata de varios jugadores, sí, y todos tienen que estar más o menos de acuerdo y ponerse y vigilar, en fin, que esto tiene su trabajo, sí, su sí, trabajo lo tiene, y afortunadamente pues nos está saliendo, la verdad, que muy bien.
La última, Tente, que tú como capitán levantaste chapas, levantaste trofeos, ¿va a levantar alguno el Barça esta temporada? La cosa pinta bien, ¿eh?
Ojalá. Yo realmente todavía queda mucho, porque esto todavía queda mucho, pero cuando un equipo más o menos empieza a coger una dinámica, evidentemente vamos a pasar algún partido como Osasuna, por decirte algo, pero en general el equipo está, y sobre todo con mucha confianza, creo que juegue el que juegue, se nota muchísima confianza, con mucha alegría. En general, lo que te he comentado antes también, los abrazos. Es decir, creo que hay una armonía en todo el equipo, en toda la plantilla, que yo hacía bastante tiempo que no había visto. Esa es la realidad.
Fenómeno. Tente Sánchez, un placer. Gracias por atendernos y un abrazo fuerte, ¿eh?
Igualmente, un abrazo. Venga, hasta luego.
Som-hi, 3 i 28, que ahir van passar moltes coses. Patacades importants a la nit europea, eh? Comencem a parlar del Real Madrid. Derrota 1-3 davant del Milan al Bernabéu. Ancelotti preocupat.
Tenemos que estar preocupados porque el equipo no está dando una buena versión. Los últimos partidos nos ha faltado mucha solidez. Ahí tenemos que trabajar.
Estem a Madrid, Melchor Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo es el día después de la derrota del Madrid, que no estamos acostumbrados a ver al Madrid encadenar dos derrotas consecutivas. Mel.
Sí, pues una situación complicada, con muchas dudas, con preocupaciones. Y en lo estrictamente futbolístico, bueno, pues el equipo después de la derrota ayer ante el Milan, una más, otro mal partido del Real Madrid, pues se complica un poco la situación tanto en Champions como en Liga. Hoy han hecho un entrenamiento ya pensando en la visita a Osasuna, que el sábado lo hará al Bernabéu. Lógicamente hoy los titulares no han trabajado con el resto de compañeros que tuvieron menos minutos. Siguen las bajas de Carvajal, Alaba y Courtois, pero en el estado anímico, pues evidentemente tanto el club como la plantilla, como el cuerpo técnico, como la afición, si cabe más todavía, pues preocupados por la dinámica y sensaciones negativas que está transmitiendo el equipo, ¿no?
¿Hacia dónde se apunta? ¿Peligra el puesto de Ancelotti, Mel, o no?
Bueno, lo que hemos podido preguntar esta mañana en el Real Madrid, pues lógicamente, como te digo, están preocupados por esos últimos resultados, pero saben que queda todavía mucha temporada. Y en estos momentos la continuidad de Ancelotti, que recordemos tiene contrato hasta junio del 2026, pues no se ha planteado realmente en el club. Siguen teniendo plena confianza en el italiano, plena confianza en esta plantilla para reconducir en la situación de un equipo que recuerdan que ha sido campeón hace nada, tanto de la Liga como de la Champions como la Supercopa de Europa. Así que de momento preocupación, pero no digamos que alarma ni en plan de búsqueda de sustituto de Carlo Ancelotti, aunque eso ya sabes que es mucho más propicio y se da más en otros entornos, como puede ser aficionados, que ya sabes que todo va en función del resultado, ¿no?
Claro. ¿Se habla más de crisis o de mal momento, Mel? Porque lo comentábamos esta mañana en la redacción, que el Madrid es perfectamente capaz de clasificarse para las eliminatorias en el lugar 24 de la liguilla y luego ganar la Copa de Europa.
Yo creo que hay una crisis de resultados, porque sí es cierto que el equipo, para mí futbolísticamente hay una explicación muy clara, es que ningún jugador está a su nivel, y ahí podríamos entrar en un debate amplio de la pretemporada, que tan solo le hicieron 5 jugadores desde el principio, el resto han ido incorporándose. Luego hay una falta de efectividad de cara a gol. Mbappé, por ejemplo, no tiene ocasiones, las tuvo tanto con el Barça como ayer ante el Milan y no las acertó. No hay ninguna línea que esté bien. En defensa se cometen errores, yo creo que bastante graves. Podríamos decir incluso que la plantilla, que es muy joven, está embriagada por el éxito de las últimas temporadas. Y ahí no hay ningún líder ahora mismo en la plantilla que les ponga los pies en el suelo. Y luego, como decía Estefano, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Esto es una frase que tienen tanto en la Ciudad Deportiva como en el Estadio Santiago Bernabéu, pero que parece que algunos da la sensación que cada uno da, viendo al equipo, que cada uno va por libre y va tratando de hacer lo mejor para él, en lugar de pensar y tener ese compromiso colectivo, ¿no?
Bueno.
Y esa es un poco la lectura que tengo yo, que coincide con la de algunos del club, pero que hay muchos aficionados, pues que ya sabes, que empiezan a encortar cabezas, claro, que este no vale, que el otro no vale, que por qué no has puesto a este, por qué no has puesto al otro.
Vale, ahora toca el sábado, es Real Madrid...
Osasuna.
Y luego
a las 2 de la tarde. Luego,
¿y el próximo en Champions llega, es Liverpool?
Luego llega el parón.
Sí.
Luego estaría el Leganés Real Madrid y el día 27 de noviembre, miércoles, en Anfield, Liverpool Real Madrid.
Bueno, vaya partido. Muy bien, lo vamos hablando, Mel, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Chao. Ara de seguida el debat seguim parlant, de la situació del Real Madrid amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente, però abans la patacada del Girona i també Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
4-0 al camp del PSV, marcador contundent. El partit té els seus matisos, perquè el Girona no va entrar malament al partit. Hi ha una expulsió que condiciona molt, però se li complica al Girona.
Sí, se li complica perquè ara queda un d'aquells partits, tot i que és fora, que és teòricament assequible, però després fa pujada, perquè ve el Milan, el Liverpool, l'Arsenal, no t'ho he dit en ordre, però són els tres rivals que tindrà després de començar a terres austríaques aquesta segona volta d'aquesta lligueta. Jo sé que pot semblar molt reduccionista, però jo és que ho redueixo tot a que... Quants partits porta el Girona a Europa?
Els d'aquesta temporada.
4. I això es nota. És a dir, passes del possible 0-1 de Miovski en 15 minuts està 2-0 amb dues errades defensives. I ja la segona meitat, una entrada que el capità de l'equip, Arnau, amb targeta groga, no ha de fer, li suposa l'expulsió. Òbviament, si ja et costava amb 11, amb 10 vas a remol, que és molt superior al PSV Eindhoven, i tens aquest 4-0, que per mi és massa càstig per tot el que estem comentant. Així veia el partit Mitchell.
Pienso que la ocasión más clara de la primera parte es nuestra, pero ellos han acertado, nos hemos equivocado nosotros, sobre todo en el segundo gol. Creo que ha sido un error de posición. En ese 2-0 nos ha marcado un poco el devenir del partido y más la expulsión. Y luego el PSV Eindhoven ha tenido la superioridad numérica y la capacidad física de seguir aguantando el ritmo. En esta competición los pequeños detalles, en cualquier partido de fútbol de alto nivel, como es la Liga, el pequeño detalle te marca, pues fíjate en un partido de Champions.
I després l'engranatge. Hi ha coses que no funcionen. El davanter del Girona és Estuani, que és el màxim golejador i porta 4 gols, però el davanter que va venir a suplir Dobbik no ha marcat ni en Lliga ni en Champions. Va fer doblet contra l'Extremadura sense desmereixer el conjunt extremeny, però era la Copa i era l'Extremadura. I després tens la mala sort també de l'autogol de Krejci. El 80-90% dels jugadors que van ser titulars ahir, que només va haver-hi un canvi respecte al partit davant el Lega, va entrar Krejci per intentar fixar Luke de Jong i va sortir Juanpe, repetiran en el partit de Lliga abans de l'aturada a Getafe. Dèiem com està la classificació, 3 punts, 4 jornades, però Mitchell vol que, i em sembla bé, perquè crec que això t'ha d'intentar donar regularitat, mantenir l'equip y mantener las opciones y no tirar la tovallola fins al final.
Creo que bueno, que hay jugadores, no sé si por la carga de partidos a veces desconectan un poco y se nota en algún jugador. Yo desde el principio ya veía que no estaba en su mejor momento, que no estaba en su mejor partido, pero claro, tampoco tienes muchas opciones, pero bueno, al final creo que el equipo nunca ha dado la sensación de que esta competición nos venga grande en cuanto a mentalidad.
Toca aparcar la Lliga de Campions, que tornarà a finals d'aquest mes de novembre amb aquesta visita a Camp de l'Sturm Graz. I ara pensant la Lliga, a Getafe, hi ha una polèmica perquè de cara a Getafe és possible que tornin Sigankov i Solís, però no han tornat. Però Sigankov ha estat convocat amb Ucraïna per un doble compromís. Clar, si torna li faltarà ritme, si torna no és segur que jugui, donarà fons d'armari, això és evident, li faltarà ritme de competició. I hi ha força malestar al Girona, sobretot perquè tant si torna com si no torna haurà de viatjar amb Ucraïna i és possible que torni a jugar abans amb la seva selecció que no amb el Girona.
Molt bé. I de la jornada d'ahir hem de subratllar una tercera patacada que crida l'atenció. Gilola, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que és la del City, que va caure 4-1 al camp de l'Sporting de Portugal.
Des de 2016 no perdia el City 3 partits oficials consecutius. Des de 2016, Sporting de Lisboa 4, Manchester City 1, o si ho vols veure d'una altra manera, Gyökeres 3, 2 de penal, Haaland 0, amb un penal fallat, enviat al travesser. Bernardo Silva, després del partit, al Flash Interview, diu que el City està en un moment fosc, que no saben per on tirar. I Guardiola, en sala de premsa, li porta la contrària.
No te creo, Guzim. We're not in the dark side. We play really bad against
Bournemouth. No hi estic d'acord, no estem en un moment fos. No diré que hem fet una bona actuació perquè hem perdut 4-1, però vam ser el que som. Jo no em rendiré, vull afrontar i aixecar els jugadors, vull lluitar i no rendir-me. M'agrada aquest repte com a entrenador.
But this is what it is. I like it, I love it, I want it.
La qüestió és que Amorim deixa l'Sporting amb 10 punts abans de fer les maletes cap a Old Trafford, on aterra l'11 de novembre. De la resta d'ahir, Liverpool 4, Leverkusen 0. El Liverpool està en ple de punts, 2 gols en 2 minuts, 2 més a les acaballes i fi de la ratxa invicta a Europa de Xavi Alonso. No podia triar millor dia pel seu primer hat-trick, Luis Díaz.
Un dia muy especial para mí, para mi familia. Siempre habíamos soñado con un momento como este, mi primer hat-trick en Europa, bueno, mi primer hat-trick en mi carrera, porque creo nunca lo había conseguido. Entonces es muy especial esta noche para mí, más hacerlo en un club tan grande como lo es Liverpool. Es una noche que no voy a olvidar, obviamente.
No va apretar més el company de TNT Mèxic, El Liverpool, que per cert és el proper rival del Madrid. A França, un gol de Blaovic de penal evita la tercera gesta del Lille, empat a un que deixa tots dos equips amb 7 punts, victòries del Mónaco a Bologna i del Dinamo de Zagreb a Bratislava i victòries a casa del Celtic davant del Leipzig i per la mínima del Dortmund davant l'Sturm Graz. Sembla que Nuri Sahin continua sense saber de què ve el tema.
Ahir va ser una jornada amb bons partits i avui en tenim més, començant pel PSG Atlètic de Madrid.
Al Parc dels Prínceps, els dos equips Ballori, 165 i 200 quilos, que més s'han gastat en fitxatges dels 36 que juguen
bona
la Champions.
Bona dada.
165 versus 200. L'Atlético comença la jornada fora del top 24 i no en les millors hores de Simeone. Ahir va tocar, què hi hem de fer, la versió filosòfica de l'argentí quan fa la vista enrere del seu pas pel club.
Creo que la gran fortuna que tengo de todo este tiempo he podido haber compartido con un club que me ha cuidado con la expectativa siempre de poder llegar a los objetivos que siempre nos propusimos, futbolistas que me acompañaron en las decisiones y obviamente en mis ideas, y bueno, y obviamente la gente que desde el primer día que yo llegué como jugador siempre me quiso y me respetó.
Només faltava Bárbara Streisand per sota.
Sembla que s'ha comiat, i tu.
Sí, gairebé. Memories. Amb Jiménez sancionat, podria jugar Molina de central. Els francesos, Luis Enrique, espera una bona versió de l'Atlético, tot i les baixes, i ja mira, en segon pla, el calendari que els hi queda.
Si uno mira los jugadores individualmente del Atlético de Madrid, son jugadores todos internacionales,
habituados a partidos de alto nivel. No tengo ninguna duda de que mañana van a competir y que van a competir a alto nivel. Y en ese sentido, sí que es cierto que llegamos casi al ecuador de una competición que no sabemos lo que puede pasar.
Luis Enrique, que per cert va confessar que estava en l'òrbita de l'Atlético de Madrid, amb contactes, quan l'Asturià ja s'havia compromès per entrenar a la Roma. L'Aston Villa aspira a la quarta victòria en fase Lliga, però a Pripli haurà de guanyar al camp del Bruges. Gran partit també al Meazza, Inter de Milán-Arsenal. La diferència està en el moment. Els italians tenen la fletxa cap amunt, els anglesos cap avall. El partit de la posa el Bayern-Benfica. Els alemanys amb 3 punts no es poden permetre cap luxe. El Benfica, si no suma, es quedaria amb els 6 punts que té, els mateixos que el Madrid, en una zona mitja de la classificació on poden haver-hi bufetades al final. Si el Brest és capaç de guanyar el camp de l'Esparta de Praga, arribarà als 10 punts. Els mateixos que Mònaco i Sporting de Lisboa. Partit a priori fàcil pel Feyenoord, que rep el Salzburg, que no ha puntuat. L'Stuttgart rep l'Atalanta amb només un punt de diferència. I sí, també tenim partit xutxo en aquest
sempre
dimecres.
Sempre hi ha algú.
El partit xutxo d'aquest dimecres és el Shakhtar Donetsk John Boys.
De seguida el debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
A veure, aquí hi ha tres coses que estan clares. El teu temps és or. La teva moto Honda mereix el millor taller. I a més, quan tu el necessites. A Servihonda a Llull t'ho posen fàcil. No tanquen al migdia. Reserva cita al 93-646-06-00. Repeteixo, 93-646-06-00 o a barcelona.servihonda.es. Deixa la teva Honda quan més et convingui, també al migdia. Servihonda, al carrer Llull, 4749, al Poblenou. I ara el debat. Miguel Rico, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Saludem també a l'abogado Jacinto Vicente. Hola, abogado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, hombre. Vamos a empezar hablando del Madrid hoy. Miguel, que no va, ¿eh? No va. No, els resultats no són bons últimament i les sensacions futbolístiques tampoc, ¿eh?
No és que no siguin bons, és que són molt dolents.
Sí, sí.
I les sensacions es corresponen amb el que hem estat veient del Madrid tota la temporada. Ha guanyat, naturalment, partits perquè té una qualitat individual fora de norma. Però és ben cert que l'equip no ha jugat bé. I quan semblava que era el Barça qui s'havia de mesurar davant d'equips que valoressin la reacció que hagi tingut, ha resultat que el Barça ha reaccionat meravellosament i, en canvi, el Madrid, quan s'ha trobat amb aquests equips de més nivell, doncs han aparegut totes les carències. La principal, que pel meu curs, és que ha perdut el director d'orquestra i sense Kroos no es juga el futbol i després ha fet una baixada en defensa amb el sentit defensiu, vull dir, absoluta. És un equip que no defensa ningú, no presiona ningú i que facilita moltes ocasions de gols als equips contraris. Que això, si tu fessis gols continuament i responguessis satisfactòriament a les oportunitats que ets capaç de crear, pues no passaria res. El Madrid guanyaria 4-3 al Milan i aquí no ha passat nada. Però el problema és que el Madrid no li fan i les que coincideixen li fan totes.
Totalment. Jacinto, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando al Madrid?
Bueno, lo que decía Miguel, evidentemente, por un lado, desde el punto de vista del análisis futbolístico, y luego yo creo que hay otro elemento que es ese vestuario. Yo creo que se habla poco de lo que hay allí dentro y a mí me parece que, bueno, que en Madrid con el fichaje de Mbappé se dijo y nos dijimos muchos que eso era muy difícil de gobernar, que había muchos gallos allí. Se intentó minimizar dando galones a Vinicius también por el tema del Balón de Oro y porque esperaban que se lo dieran y de esa manera pues tener todo lo que supone a nivel publicitario marca, y ahora que ya no tiene el Balón de Oro Vinicius,
se supone que el proyecto de presente y futuro del Real Madrid es Mbappé, pero es que yo creo que, por lo que sé, digamos que ya llevan varias jornadas donde ese vestuario es una bomba.
Sí. Home, aquest problema, Miguel, és complex, perquè si mirem el que passa damunt del terreny de joc, molta gent diu que part del problema es podria solventar posant Mbappé a la seva posició natural, que és a l'esquerra, però allà està Vinícius. Què fas amb Vinícius? És un problema difícil de solventar,
Però això jo ho sabien de bon començament. Sí. Hi ha una frase feta en català que diu que no vulgui pols que no vagi galera. O sigui que quan tu firmes a Mbappé ja saps que tens a Vinícius, és més, saps que no penses vendre a Vinícius. Per tant, un dels dos ha de jugar fora de posició. I el que juga fora de posició és Mbappé. No sé si amb això ha crescut o no l'autoestima de Vinícius i ha mermat la de Mbappé, però el cas és que cap dels dos està responent al seu nivell habitual i clar, el Madrid es troba amb el que es troba, que no és capaç de controlar els partits, no és capaç de dominar-los, li creen més ocasions que no pas fa. I a més, ahir van sortir les estadístiques, una vegada més, corre menys que el contrari. Amb la qual cosa, si tu no tens encert davant de porteria, feres més que una escopeta de fèria en defensa i a més no corres, tens tots els números per perdre.
Hombre, Ancelotti és un bon gestor, Jacinto, un bon gestor de grup, però no sé si serà capaç d'arreglar-lo tot això.
Bueno, pero aparte de que lo que sea, ¿no, Ancelotti? El problema es que dentro del madridismo, hoy en día, la opinión generalizada es que debe estar fuera. Entonces tú ves ahora digamos, diarios, en YouTube, te ves un poquito lo que opina la gente del Real Madrid y todo el mundo te está diciendo que debe estar fuera, con lo cual Florentino tiene que tomar una decisión, ¿no? O aguantar, que es lo que yo supongo que él quería, aguantar a Ancelotti para que luego viniera Xavi Alonso, o tomar una decisión en medio que según la que tome es complicada. Es un buen gestor, pero yo la sensación que está dando a todo el mundo es que ha perdido totalmente el control del vestuario.
Molt bé, i una referència al Barça, a l'estrella roja Barça d'aquest vespre, Miguel, sobre el paper molt favorit al Barça, però tu em diràs que s'ha d'anar sempre al tanto amb aquest tipus de partits.
I tant, i tant. Jo dic que sempre és més difícil del que sembla, sempre. I que no pots badar ni un moment perquè qualsevol equip et pot fer un rellotge de fusta. Els serbis, com els croats en general, tots els balcànics, tenen un esperit competitiu que fa respecte i el Barça haurà de jugar com si jugués contra el Madrid o contra el Milan amb els cinc sentits posats en el camp. A més, per un partit que necessita molt la victòria. No em diria que el Barça ja té una derrota amb aquesta competició sí. I estaríem jugant el quart partit, serien 2-2 i seria un registre massa pobre per el nivell de futbol que va a la zona. S'ha de jugar seriosament amb els cinc sentits i després ja es pensarà amb el desplaçament a Sant Sebastià.
Jacinto, què dices?
Que va a ser un partido caliente, o sea, la afición de la Estrella Roja es caliente, muy caliente. El equipo, como dice Miguel, para ellos, pues este partido va a ser, pues bueno, una rivalidad. Han empezado muy mal, es cierto, han empezado sin ningún tipo de puntuación ni empate en los partidos que llevan, en los tres. Pero es un equipo que en casa, pues para ellos este va a ser un partido fundamental y si sales a jugar pues un poco destensado, sin poner la concentración necesaria, pues lo puedes pasar mal. Yo de todas formas creo que va a ser un partido donde la primera parte no espero tampoco ya un 0-3 mucho menos. Yo creo que ellos, mientras le dure el físico, van a mirar de presionar, de entrar duro, de rascar si pueden, y luego la segunda parte sí creo que cuando les baje un poquito el nivel físico, los cambios y tal, puede acabar ganando el Barça. Yo sí espero que gane el Barça y gane relativamente bien, però no va a ser un partido de 0-7.
Molt bé, ho comentarem. Senyors, gràcies per estar a Sportscope, Miguel, Jacinto, que vagi molt bé.
Molt bé, bona tarda.
Vinga, vosotros.
Adéu-siau. Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
No val a fluixar i s'ha de millorar la segona part del derbi. El Barça a la Champions ha de sumar 3 punts més i ho viurem amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego.
A Keti Becras. Desde Belgrado, a Estrella Roja, Barça.
Manolo Oliveros. Elena Condis. Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva. Aquest any, 101. L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre, inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Soria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç.
10 minuts i les 4, parlem de l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Seguim pendents que es faci oficial l'ajornament de l'Espanyol-València i d'això ha parlat, entre d'altres coses, Álvaro Tejero.
Sí, de entrada ha comenzado su comparecencia ante la prensa con un mensaje de condolencia y apoyo a los damnificados por la dana y precisamente a causa del daño que ha hecho este fenómeno meteorológico. El partido contra el Valencia, previsto para el sábado en Correia, tiene, en principio, muchos visos de ser aplazado. Al respecto, Tejero ha dicho que ellos están al margen de la decisión, que entrenan igualmente como si el partido se fuera a jugar, pero que en caso de que no se juegue, el cuerpo técnico y el equipo tendrán 15 días antes del partido contra el Girona en Montilivi para preparar mejor el próximo tramo de liga.
Es cierto que llevamos 10 puntos, creo que mereceríamos alguno más, pero tampoco debemos volvernos locos, hay que mantenerse con los pies en el suelo. Vamos a pensar en ahora pues en el parón, suponemos que el partido se suspenderá y pues si es el siguiente partido es en Girona, pues el equipo va a prepararlo, va a trabajarlo para ganar y creo que sería un buen punto de partida.
Precisamente un punto es lo que separa al Español del descenso, pero ha tenido buenos minutos de juego contra los grandes como Barça, Real Madrid o Atlético de Madrid. El objetivo, por tanto, es que esa línea se traduzca en más puntos a domicilio.
Hemos competido contra rivales grandes, rivales fuertes. No vale con hacer un buen partido a secas, hay que estar muy bien durante todos los minutos de los partidos. Seguir esa línea, corrigiendo las cosas que tenemos que corregir, que hay cosas que corregir y otras que seguir insistiendo que estamos haciendo bien y bueno, vamos a estar más cerca de la victoria seguro.
Mañana y pasado hay previstos más entrenamientos, aunque podrían modificarse si finalmente el partido contra el equipo valencianista se aplaza.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
I tanquem el bloc dedicat al futbol en futbol femení, que té el Levante Badalona partit avui de Copa de la Reina. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. És l'últim pas abans dels vuitens de final. El Levante Badalona juga a les 7 de la tarda contra l'Osasuna, la tercera ronda de la Copa de la Reina. Ronda a partit únic. El conjunt de Ferran Cabello ha arribat a Jonar després de caure per la mínima al camp del Betis a la Lliga F. De passar vuitens repetiria la classificació de la passada temporada. El rival, l'equip navarrès, torna a la competició 18 dies després. L'Osasuna s'ha vist afectat pels dos ajornaments contra el Barça B i el Villarreal. Josu Domínguez manté la baixa per lesió de Carla Bautista. Ferran Cabello, el tècnic del Levante Badalona, vol aprofitar el partit de Copa per passar pàgina després de l'última derrota a la Lliga.
Arribem tocades, amb ganes de capgirar un altre cop la situació i bueno, l'equip té ganes d'afrontar aquesta nova competició amb una victòria, amb una sortida sense descansar pràcticament.
Per la seva part, el partit que havia de jugar avui l'EM de Lleida contra el Villarreal queda ajornat per les conseqüències de la dana. També el Cacereño València s'agenda pel dimecres 20 de novembre. El Dux de Logroño i el Depor hi estan a vuitens on esperen els 8 millors equips de la Lliga F de l'any passat.
3:53, fins aquí el futbol.
¿Tiempo para ahorrar? ¿Tiempo para Teddy? Ahora en Teddy, un descuento increíble del 50% en todos los artículos ya reducidos. Descubre ofertas económicas imbatibles y también nuestro fantástico amplio surtido. Revuelve, asómbrate, ahorra. Ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Adelantarse en el Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate un televisor LG de 65 pulgadas 4K ahora por solo 749 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 10 de noviembre, adelántate al Black Friday. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
El bàsquet, Albert, per parlar de la derrota de la penya en partit d'Eurocup, odissea de viatge i, a més, derrota a la pista del Trento.
Sí,
eh?
Però va plantar cara, perquè va entrar molt bé al partit del Joventut de Badalona, però li va passar el que li ha passat multitud de vegades aquesta temporada, i fixa't que estem en aquest tram inicial. Doncs entre totes les competicions hi ha partits que ha controlat i que fins al final ha tingut controlats i després se li han escapat. Ahir, a 6 minuts per acabar l'enfrontament, després d'aquesta bona entrada, dominava més 13, 62-75. En 120 segons va encaixar un parcial 11-0 pel 87-85 final. I el vestidor, clar, trobar explicació... Aquí l'explicació més fàcil que algú podria dir...
El viatge.
El viatge, el cansament. No han buscat excuses. Escolta a Hanga, Adam Hanga.
Si passa una vez, a lo mejor puede ser casualidad, ¿no? Si pasa dos veces, también. Pero si pasa tres, cuatro, cinco veces... No sé si es la, yo creo que la quinta vez que hemos perdido un partido así, que tenemos ganado. Al final somos nosotros que estamos en la cancha y hemos perdido nosotros. Hemos tenido un día... El día anterior era una mierda. Hemos viajado mal y hemos trabajado para esta victoria, pero al final, cuando perdemos así, esto yo creo que mentalmente quita mucho, ¿no?
Quatre derrotes seguides a Europa. A l'Eurocup són 5 en total, el balanç 2-5, dues victòries, 5 derrotes, són 7 jornades ja d'Eurocup. És penúltim el Joventut de Badalona, proper partit a Europa, dimecres, dia 13, davant el Budugnost, a casa. Joventut de Badalona, Budugnost.
A seguir lluitant. Albert, gràcies.
Que vagi bé.
I acabarem parlant de futbol sala, Edu, perquè debuta la banqueta de la selecció espanyola avui l'exentrenador del Barça, Jesús Velasco.
Nova etapa i primer amistós de nivell contra Portugal. A les 8 comença l'era Jesús Velasco a la banqueta d'Espanya. Partit i debut perfecte per preparar el pròxim europeu del 2026 abans dels duels contra Suïssa i Bòsnia. Moltes cares noves en la llista de 14 jugadors de l'extècnic del Barça, fins a 12 novetats respecte al passat mundial, amb el porter blaugrana Miquel Feixas entre els convocats. L'última vegada que es van veure les cares Portugal i Espanya va ser a la finalíssima de Buenos Aires, ara fa 2 anys, i que va acabar amb victòria dels portuguesos als penals. D'aquesta manera afronta el maig el nou tècnic espanyol Jesús Velasco.
Es diferente porque mi plantilla son, no sé, muchos jugadores, 200 jugadores, y en un club pues la plantilla son como mucho el primer equipo y segundo equipo, ¿no? Entonces tienes una plantilla de 20. Me gusta que mis equipos tengan un juego muy combinativo y claro, si ellos no entrenan juntos, pues es complicado conseguir determinados automatismos, ¿no? Bueno, estamos intentando adaptarnos un poco a esta circunstancia apoyándonos en la calidad que tienen los jugadores.
El repte de Velasco a la banqueta d'Espanya és majúscul. La selecció espanyola no guanya un Mundial des de fa 20 anys, no juga una final de la Copa del Món des del 2012 i l'últim títol va ser l'europeu de 2016 a Sèrbia.
Superstore! Barres i estrelles, va dir, és el que toca. Poses unes cares a vegades...
No, és el teu dia, no? Gil, avui...
No. Bueno, és barres i estrelles perquè hi ha hagut un canvi a la Casa Blanca. La d'allà. La Casa Blanca d'aquí.
Al tanto no hi hagi també una altra, la d'aquí.
A la d'aquí també hi ha hagut un canvi, però un canvi a pitjor. No, saps que la bandera dels Estats Units és barres i estrelles? Ahir estrelles no vam veure cap ni una al Bernabéu. Barres sí, vam veure, perquè entre els que no baixen, entre els que perden pilotes, entre els que es queden quiets i entre el que no donen la tecla, hi ha molta barra, ara mateix, moltes barres a la Casa Blanca. Barra no, li va posar molt de valor. Conor Strinovski, un senyor que s'ha fet viral per córrer la marató de Nova York amb el dorsal enganxat a la pell. Saps que els dorsals de les proves atlètiques van amb uns imperdibles fixats, sí, a la samarreta? Doncs aquest senyor va prescindir de la samarreta i es va posar els imperdibles directament una mica
estem
més...
Estem al món perquè hi hagi de tot.
Sí, efectivament. Bueno, que diuen les fonts del Madrid que allò de Valverde només és una lumbàlgia,
és a dir, igual no juga contra Osasuna tampoc el dissabte.
Tchouaméni un mes, no?
Tchouaméni més o menys un mes, esquins del turmell esquerre. No hem dit que se'n recupera avui de la Copa del Rei el Jerez Ceuta. Hem dit lo del Barça Atlètic, que recupera avui el partit. Doncs el recupera avui el partit que té pendent de Primera Federació al Johan davant la Reial Societat B.
Marxem amb les enquestes. En clau Barça sobre el partit d'avui, victòria fàcil 58%, al tanto 42%. En clau Girona, com ho veieu, passa el tall 29%, no passa 71%. I en clau espanyol, sobre el rendiment de Tejero, que ha parlat avui, bon rendiment 26%, correcte 59%, dolent 15%. Avui més Champions, més tiempo de juego amb el Barça i amb l'Atlètic de Madrid.
Qui és el Donald Trump de Chamartín?
Que vagi molt bé.